Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Olma Giró. El líder del Partit Popular, Pablo Casado, reclama a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aclareixi si el seu germà va cobrar una comissió pel contracte d'1,5 milions d'euros per la compra de mascaretes per la Comunitat de Madrid. Són declaracions a la COPE.
Yo espero que se pueda hacer hoy mismo. Si a mí, hoy mismo, la señora Díaz Ayuso me dice, mi hermano me ha dicho que lo que cobró es esta cantidad en concepto de este trabajo, entonces podremos ver si se ha cometido o una irregularidad o una falta de ejemplaridad.
El que la presidenta de la Comunitat de Madrid ha insistit també als micròfons de la COPE que el contracte ha estat legal i que mai es podrà demostrar que hagi ajudat el seu germà.
Ahí no hay nada ilegal. Primero, ni mi consejo de gobierno ha intervenido, ni nosotros hemos contratado absolutamente nada. No van a poder demostrar que nadie de mi gobierno, ni yo, insisto, teníamos conocimiento o no, ni de esta empresa, ni mucho menos de lo que hace mi hermano. No solo porque hace 26 años que trabaja en su sector y tiene derecho a ganarse la vida. Ojalá no lo hiciera en este sector y no lo hiciera en Madrid, pero es que todos tenemos familia y se tienen que ganar la vida. Y si eres un profesional que lleva 26 años en lo mismo, no puedo evitarlo. Otra cosa es que yo tenga algo que ver y nunca, Carlos, nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada.
I sobre aquesta polèmica, precisament, n'ha parlat a la tertúlia del matí a Ràdio Estel l'exdiputat popular i fundador del partit, Manuel Milian Mestre, on ha deixat clar que no es pot permetre que la direcció actual del PP malmeti tota la història del partit.
Veure com s'està malmetent l'obra de tants anys, 40 anys, d'un home com Fraga, que va ser un equilibri de transició personal, política i nacional, veure tot això en mans de dos... Ara dos miserables, ¿vale? Com és el senyor Teodoro de la teocràcia i el senyor Casado, que no se'n dona compte del mal que està fent, jo ho estic molt trist.
I més qüestions, perquè una trentena de representants dels sindicats docents han passat la nit dins del Departament d'Educació. A hores d'ara estan reunits amb el conseller Josep González Cambray per desencallar la situació. Anem cap allà, que hi tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bon dia.
Bon dia. Les demandes sindicals passen per la retirada de l'avançament del calendari escolar i acordar un seguit de reunions sectorials per tal d'abordar totes les demandes pendents del sector, com per exemple el requeriment del C2 del català a baixar les ràtios o els nous currículums. Critiquen la unitat lateralitat del departament a l'hora de prendre aquestes decisions i esperen més flexibilitat en aquest aspecte. Si una d'aquestes mesures no prospera, sindicats es plantegen més mobilitzacions i vagues generals del sector.
I el Parlament de Catalunya serà, de moment, l'única institució a tot l'Estat que investigarà què va passar a les residències de gent gran durant les primeres onades de la pandèmia del coronavirus. Ho farà a porta tancada i només amb els testimonis d'experts. La Maria José Carcelén, portaveu de la coordinadora de famílies de residències 5+1, ha lamentat que la gent gran que va morir a les residències encara no té justícia i dubta que aquesta arribi. També ha reiterat que el que s'ha aprovat al Parlament no és una comissió d'investigació. Ho ha dit en una entrevista al matí a Ràdio Estel.
És molt diferent d'una comissió d'investigació. Una comissió d'investigació es fa a porta oberta, és pública, són els parlamentaris que interroguen les persones, és obligatori comparèixer, hi ha unes conclusions finals que poden arribar a la fiscalia si s'arriba a la conclusió de que s'han produït determinats delictes. És evident que som una comissió d'experts o amb un grup d'experts, no el trobarem.
Carcelén ha insistit que no hi ha interès real en investigar. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El PSG mirarà de frenar la sortida d'Mbappé, sigui com sigui, segons avança aquest matí el diari anglès Daily Mail. El club francès hauria ofert un contracte astronòmic al jugador per lligar-lo al club i evitar que marxessi al Real Madrid. Concretament, se li ofereix un salari setmanal d'1 milió d'euros, de manera que es convertiria en el jugador més ben pagat del món, a més de comissions i premis per rendiment esportiu, que pràcticament dupliquen la suma del salari anual. El PSG també li ofereix contractes en exclusiva, en propaganda i màrqueting, i ser la figura principal de l'estratègia d'imatge global que prepara Qatar per al Mundial del proper mes de novembre. D'altra banda, també se li ofereix a la seva mare, i que alhora és la seva representant, una comissió milionària que cap altre club podria igualar. Canviem de qüestió. En futbol femení, la jugadora del Barça, Mariona Caldentell, ha d'abandonar la selecció espanyola per lesió i és substituïda per la futbolista del Real Madrid, Azenea. Caldentell es va lesionar en el partit que la Roja va jugar ahir contra Alemanya i que va empatar 1. Aquests dies a Espanya, recordem, està al Regne Unit disputant la Copa Arnold Clark. Els propers partits seran diumenge contra Anglaterra i dimecres que ve contra la selecció del Canadà. I en bàsquet, avui és el torn del Barça i el Baxi Manresa a la Copa del Rei, que des d'ahir es disputa a Granada. Els dos equips catalans es troben als quarts de final aquest vespre a 2:15. quarts de 10. L'altra eliminatòria es disputarà la tarda i la jugaran el València Bàsquet i l'UCAM Múrcia. Tota la competició es pot seguir pel canal Vamos de Movistar.
Gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies d'aquí una hora, a les 12. I ara us deixem amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
6 minuts que passen de les 11 del matí.
De foc i de vellut. Vull vos paraules de foc i de vellut. Vull les cançons.
De foc i de vellut, així és com es titula el darrer treball de Miquel Pujadó, el músic i compositor que, a més de fer la seva pròpia música, és qui està al darrere de grans èxits, com per exemple Luis Eduardo Aute, Guillermina Mota, Diango o Lídia Pujol. Fa 40 anys que en Miquel va treure el seu primer disc i des de llavors està vinculat al món de la música. Miquel Pujadó, què tal? Ostres, Miquel, mira, ara estàvem escoltant una mica, estàs afinant la guitarra, no?
Vau dir que portés la guitarra, doncs...
Ja. Però pots... Sí. Ves fent, que és... Oh, que xulo.
Ja està afinada.
Sí, està afinada? Que ràpid, no?, s'afina.
Home, és que té trampa, aquesta guitarra té trampa.
Té trampa?
Un afinador a la corda.
Ah.
Aleshores no has
d'estar... És més automàtic, no?
Sí, no, has de mirar la llumeta. Quan la llumeta està verda és que la corda està afinada i t'estalvies feina.
Ostres, toca'ns alguna així de fons. Podem anar parlant i si ens vas tocant una miqueta?
Sí, com vulguis.
A veure, és que és xulo, no, José? Estàs tocant, ara?
Això és un tema de folk americà que es diu Freight Train, que el vaig aprendre d'un guitarrista americà que a mi m'encanta, que es diu Chet Atkins, que feia un estil, va crear un estil que es diu Picking, que després a França el va portar Marcel Dadí i a partir d'aquí el vaig conèixer aquesta manera de fer.
És increïble, és no?, que pugui parlar, vull dir, respondre i tocar a la vegada.
Estàs escalfant els dits?
Sí, clar. Això són temes o... Això és una pel·lícula de Jacques Tati.
Quedaria així tota l'estona, però no.
Una pel·lícula de Jacques Tati que es diu Mon Oncle.
Aquesta es diu Mon Oncle. Quina rapidesa de dits...
Bé,
és que podríem estar aquí tota la mitja hora, eh?
No són cançons meves, però em diverteixo tocant sempre que puc, clar, per fer dits.
Escolta, felicitats per aquest nou treball. Estàs content o no?
Gràcies, feia temps que tenia ganes de fer un disc de cançons noves, perquè els últims anys he estat molt dedicat a teatre, he estat molt amb el... Mira, l'última vegada que vaig ser aquí a Ràdio Estel, vaig estar amb el Carles Canut, que va morir el 2018,
sí.
I va ser el 2016 perquè estàvem fent uns espectacles al Romea, jo he estat col·laborant molt de temps, i aquí vam enregistrar per un llibre disc que es deia Poemes de capçalera,
sí.
Ens quedava un poema per gravar, perquè eren cançons, però també actors que enregistraven alguns poemes, i aquí, en aquest mateix estudi, vam enregistrar el poema dit per Mario Gas.
Ah! Mira, saps què me'n recordo? Sí? Com vau venir? Sí.
Ah, mira, perquè
sí,
ja fa uns anys, però...
Sí, sí. Però va venir també el Mario Gas,
clar,
no?
Per això vam registrar, tots. Vam aprofitar, sí, sí, perquè sí. Tots els poemes els vam gravar amb un equip mòbil, però el Mario no podia, i dic, mira, ja que anem aquí a
clar, a hauria de fer uns 5 anys, no? Pot ser o
va
més?
Va ser el 2016, perquè el disc 2016. Va ser... Clar, i per això t'ho dic, aquests anys he tret discos una mica especials, el disc de l'últim de versions de Brassens, aquest de poemes de capçalera, però jo feia temps que tenia ganes de fer un disc totalment meu, lletra i música, i aprofitant la desgràcia, entre cometes, de la pandèmia, doncs, que m'he hagut de quedar bastant de temps a casa, almenys ja ha acabat totes
ha
aquestes...
Ha estat el menys productiu, no?
Sí, sí, és el que
clar,
he fet.
Dèiem, fa 40 anys que des que vas publicar el temps dels fanals en flor,
ja
això va ser el 82, eh?
Sí, jo acabava la carrera.
Mare meva.
La carrera, començava... No vaig anar a la mili, perquè em va sortir el que deien accident de quota, em va sortir la... I em van trucar, i jo estava cantant, mira, en una ràdio, allò que a l'època deien Ràdio Reloj, que és Ràdio Espanya.
Sí, home.
A la Rambla, i amb un locutor...
Que anaven dient, no?, els minuts,
no? I de tant en tant em convidaven a cantar, hi havia un tècnic que es deia Quique Rodríguez, després hi ha un locutor que es deia Mario Gargallo,
sí.
I un dia, doncs, cantant alguna cançoneta de les primeres que havia fet, em van trucar d'una discogràfica, escolta, aquest xicot qui és? En aquella època hi era un xicot, i em van dir, estem creant una discogràfica, vols gravar un disc? Dic, sí, ja està, i així va anar la cosa.
I així va anar, molt
exacte.
Bé, no?
Va ser el primer i després ja la cosa va continuar.
Escolta, però Miquel, aquest nou disc són 17 cançons?
Bé, sí, són 16, perquè hi ha un tema que és com una prolongació instrumental, sí.
Clar, llavors, a veure, nosaltres hem fet càlculs, eh? Són 14, són noves, no?
Totalment noves,
4 sí. Enregistrades amb motí del 40è aniversari del primer àlbum.
Sí.
D'aquestes dues són noves i també hi ha dues versions de clàssics teus.
Sí.
Clar, quant temps hi has estat treballat fins al resultat final?
Home, les cançons, algunes feia anys que les tenia embastades. Aleshores, el que he fet és... O sigui, idees, fragments de música, fragments de lletra, el que calia era treballar-ho i després posar en solfa tot això amb un arranjador que és extraordinari, que és en Xavier Batllés. En Xavier Batllés, jo l'havia començat a escoltar, no és molt gran, més gran que jo, però havia començat a fer coses importants quan tenia 17 anys. Jo, quan tenia 13 anys, un dels discos que em van sorprendre més de la meva vida va ser un disc de l'Ovidi Montlló,
home.
Que es deia Crònica d'un temps, perquè des del punt de vista estètic, trencava amb tot el que s'havia fet fins aleshores. Era com una introducció del món del jazz rock. L'any després, el Xavier va muntar amb el Víctor Amann, que tocaven amb l'Ovidi, l'Orquestra Mirasol, que va ser el grup que va donar a conèixer aquí la manera de fer de Keith Jarrett, Chick Corea, etcètera, etcètera. Després la Rondalla de la Costa, i aleshores fa un any em va demanar permís, no ens coneixíem personalment, per adaptar una cançó meva per un altre disc. Em va agradar tant el resultat que li vas dir, va, anem a treballar junts tot aquest disc. I realment ha estat una feinada amb 25 músics en total. La major part de les cançons són arranjades pel Batllés. Després hi ha un parell de cançons que estan fetes amb altres músics, amb el Marcel Caselles, que és un vell còmplice meu, perquè bàsicament són d'un aire jazzístic i volia tocar amb músics de jazz, alguns de Terrassa, el Josep Maria Ferràs, l'Adrià Font, el Joan Albert, etc.
No, estàs molt ben acompanyat en aquest nou disc. I si et sembla, Miquel, vinga, escoltem una mica d'aquest Interseccions.
Interseccions, un dels temes més lírics del disc, justament amb quintet de corda.
Vinga.
Sols obrir la boca el to puja i el desacord troba la veu. Plegats no podríem mai viure, però estic segur que d'aquí un temps et recordaré amb un somriure que els anys fan maragdes dels fems. Pots mullar un record eixut i si és massa humil...
Avui estem aquí a l'altre punt de vista, al matí a Ràdio Estel, compartint aquest nou disc del músic i compositor Miquel Pujador, que, per cert, estaràs tocant en directe al Bernassans, no?, i al Harlem Jazz Club de Barcelona.
Sí, això falta una mica, serà cap al final del Bernassans, el 7 de maig. Abans, l'1 d'abril, seré a la Sedeta, per ja gràcia, perquè devia un concert que l'havíem de fer l'any passat, que, com tants altres, va quedar ajornat,
sí.
I després doncs la idea és anar
presentant-les. I tens pensat una mica, Miquel, com seran aquests concerts? O...
Sí, abans de muntar un grup nou vull fer uns concerts en solitari per ensenyar les cançons tal com van néixer. Una mica per mi una cançó, el meu concepte de cançó és que es pugui defensar sol, amb grup, amb orquestra, amb un piano, amb una guitarra, i aquí faré uns concerts íntims explicant també la gènesi d'aquestes cançons i centrant-me bastant en el disc.
Clar, ara ens estaves explicant, però, que tu ets autor i compositor de gairebé tots els temes del disc, però des dels anys 80 has escrit més de 300 cançons per tu i també per altres músics. Ho anunciem,
sí, de tant en tant em demanen Diango. Cançons. Mira, fa poc el Diango ha penjat a les xarxes una cançó que em va demanar fa pocs mesos. Tenia ganes de fer una cançó. És veu que a Nova York va sentir una música, ara no me'n recordo de l'autor, que li encantava i volia dedicar-li la cançó a la seva dona, ara que porten molts anys junts, sí. I clar, la feinada va ser que no era una cançó, era un tema instrumental jazzístic i havia de convertir la melodia del saxo en un text, i ara ho ha penjat, es diu els dibuixos del teu rostre, una cosa així. Però fa anys que ja li havia fet cançons a Pau Diango.
Tu t'imagines? I Luis Eduardo Aute, com era treballar amb
Aute? Va ser una mica casual. L'Aute ens coneixia marrant del fet que fa uns anys en Joan Isaac va voler fer un disc d'Aute en català i em va demanar adaptacions. L'Eduardo les va conèixer, li van encantar, va voler cantar aquestes adaptacions també amb el Joan, i després el penúltim disc que va fer abans de la malaltia i tot el que li va passar, un disc que es deia Intempèrie, va voler fer una cançó en català que es diu Somnis de la plaça Rovira, perquè ell havia viscut a Gràcia de petit, i aleshores doncs el vaig ajudar per fer aquesta cançó.
Mira, Miquel, t'estem escoltant, però és que el José Matosas, que és... Mira, si tu ets molt ràpid amb la guitarra, ell amb el fader, i ha trobat els dibuixos del teu rostre.
Ah, sí, això és del...
Diango.
Aquesta del Diango, sí.
Així. Miquel, com és això de treballar així, no?, a quatre mans? En parleu abans del que voleu?
Home,
o
quan faig cançons per altra gent, has de sortir de la meva zona de confort, que em diuen, no puc fer les mateixes. De fet, el Diango sempre em diu que s'entengui, perquè tu fas retres molt estranyes, que s'entenguin.
Sí,
que el meu públic ho pot entendre. I has de pensar en per qui treballes, evidentment. Jo vaig fer un disc de variables per la salseta del Poble Sec, aleshores per aquestes cançons doncs eren a partir d'adaptacions de cançons dels anys 30 franceses. Vas donar un aire molt personal a les gent, però tenint en compte que eren ballables, que eren cançons que s'havien de ballar, o per la Guillermina. L'últim disc que va fer la Guillermina abans, diguem, de retirar-se, un que es deia Íntim, li vaig seleccionar, eren adaptacions, però li vaig seleccionar les cançons, deixar el trener de Brel, i li vaig adaptar pensant també en la seva manera de cantar-les.
Sí. Però també s'ha escrit pel Titot.
Bé, al Titot li vaig fer bàsicament una música. Normalment sempre em demanen lletres i aquí és una música, perquè el Titot fa uns anys, ell és berguedà.
Titot de Brahms, eh?
Clar, el Titot del Francesc Rivera. I va fer un disc doble amb tots els poemes conservats d'un trobador, que era molt animal, per cert, que es deia Guillem de Berguedà, que de fet el van matar, tenia tants enemics, i va voler fer en versió catalana, perquè ja saps que les cançons de trobadors són en occità originalment, un disc doble amb tots els poemes conservats, i va demanar-nos a molta gent, al Lluís Gavaldà, al Roger Mas, a mi, que li fessin músiques, i jo li vaig fer una música. Però també per Mesclat, que és un grup paral·lel que té el Titot amb el Marcel Caselles, etc. També recordo que els hi vaig fer, en aquest cas, una lletra, sí.
Perquè... mantenir la flama encesa i girar com un panell. No tinc temps de fer-me vell. No tinc temps de fer-me vell.
Està posant música aquest divendres al matí a Ràdio Estel amb el nou disc de Miquel Pujador, música i compositor. Ens presenta aquest De foc i de vellut. De fet, ara estem escoltant aquest No tinc temps per fer-me vell. Clar, no ens sorprèn, Miquel, que no tinguis temps per fer-te vell perquè no pares.
Home, és una mica també irònic en el sentit que a veure si m'ho crec, no? Perquè el temps no el pots aturar, però el que es tracta és això de tenir projectes, tenir ganes de fer coses i no parar, com dius tu.
Clar, perquè t'estàs dient, estàs explicant que tens projectes discogràfics especials dedicats a poetes, adaptacions de Brasens.
Bueno, això
no,
ja ho vaig fer, vull dir, això són les que he fet aquests anys que no he pogut fer les meves cançons.
Clar, has fet teatre també, has fet llibres per infants i joves, tallers, guions... has fet programes de televisió. Ets una mena d'home renaixentista? Tu t'hi sents així?
Ja m'agradaria. Com deia l'Espinàs, l'Espinàs m'agrada més el que deia ell, Josep Maria, que deia que era un home de fer feines. i doncs sí, soc un home de fer feines, però sempre amb els elements bàsics, que són paraula i música, que són les matèries primeres amb les quals treballo. Vull dir que no podria fer res relacionat amb química ni amb física, però paraula i música sí, amb això m'hi
atreveixo. Però escolta, un home renaixentista que gairebé no se sap estar quiet, ara ens estàs presentant aquest De foc i de vellut, però ja tens en ment el que vindrà després?
Mira, després de fer un disc sempre, de cançons meves, sempre tinc una època de, diguem, de ressaca, per dir-ho així. Necessito aleshores un temps, tinc idees, vaig apuntant coses, però sempre necessito un parell d'anys per tornar a escriure i a compondre amb una certa, buscant sempre coses diferents de les que he fet abans.
Miquel, et ve de gust anar cap a Terrassa?
Home, com vulguis.
Vinga, anem-hi.
Tàrdic, bombeja, manyac, una sang que germana el conyac amb el pastís. I fabrica anticossos d'anís al Priorat. Fa petar-la amb el rom i un...
Clar, el Miquel Pujadot, clar, tot i que vas néixer a Madrid, des de ben petit vas viure a Terrassa, no?
Sí, sí.
Dir Terrassa és dir casa?
Com... Sí. Jo des de sempre, pràcticament, els primers anys els vaig viure a Madrid, com dius, però pràcticament em vaig arrelar a Terrassa des de molt, molt petitet i he viscut sempre allà. I aquesta cançó que sentiu així de fons és una de les dues antigues que he volgut tornar a enregistrar perquè...
És del 1984, no? És de Calaix
de Sastre. Sí, la versió original és del 84. Curiosament, el bateria, l'Adrià Font, és el mateix del primer enregistrament que el vaig fer amb un pianista que es deia Lucky Guri.
I en home, aquest,
i en aquest cas,
gran
doncs,
Lucky Guri.
Sí, i en aquest cas hi ha l'Antonio Olaf Sabater, hi ha l'Adrià Font, que és el mateix bateria, i el Pep Coc amb el baix, i és una de les dues cançons que he volgut recuperar perquè són cançons que parlen una mica de la meva vida, aquesta de Terrassa, evident, parla de l'adolescència, i hi ha una que es diu Sóc un peix de terra endins, que justament parla del fet que vaig néixer molt lluny del mar.
Escolta, Miquel, jo sóc terrassenca i no em puc aguantar la pregunta, perquè, a veure, dius, la cançó es titula A Terrassa hi ha una plaça, però n'hi ha més d'una, a Terrassa. A quina et refereix? Ah, d'acord.
Quan tenia 15 anys jo vivia al carrer del Vall, que tu saps, quan és Terrassa, al costat mateix de la plaça Vella. I la plaça Vella, aquesta cançó, més que no solament parla de Terrassa, parla de l'adolescència perduda. És d'aquests llocs de trobada de quan teníem 14 o 15 anys, que sempre una hora o altra tothom passava per allà, refèiem el món, ens enamoràvem, ens barallàvem, fent... I és una mica una cançó sobre aquesta adolescència, que tant pot ser a Terrassa com a Sabadell seria la Rambla, com a Vilanova i la Geltrú, doncs les escales de l'Església, etc.
No, i està molt bé perquè és una plaça que les noves generacions també encara ens hi troben, i nosaltres també ens hi vam trobar, és un punt de trobada,
on
quan visites Terrassa després d'estar-hi molt temps saps que si hi vas t'hi trobaràs els amics de sempre.
Exacte.
I escolta, Miquel, tu t'hagués agradat, per qui t'hagués agradat escriure una cançó i que no ho has fet fins ara? T'hagués agradat algun artista concret que diguis, mira...
La veritat, ara no hi he pensat, però, home, posats a demanar meravelles, doncs
vinga,
amb la Barbra Streisand.
Home!
Clar, ja posats a demanar, com que és fantasia...
Li haguessis fet una cançó d'amor?
No sé, jo he conegut, no l'he coneguda ella, però he conegut bastant el Michel Legrand, que era el seu, va treballar en discos amb ell, és l'autor de les músiques de la pel·lícula Yentl,
sí.
aquella noia jueva que s'ha de fer passar per home, i amb el Legrand vam cantar a París, i vam estar parlant bastant de l'Estresa, i és una dona bastant divertida i que no solament canta cançons d'amor, i justament potser li hauria fet alguna cançó irònica. Sí, perquè a més era molt pallassa.
Escolta, doncs mira, potser...
Ara deu d'estar ja a punt de jubilar-se, ja no crec que arribi a temps, hauré de buscar una veu més jove.
Miquel Pujador, músic i compositor, ens fa molta il·lusió que hagis estat aquí al matí a Ràdio Estel. De fet, ja l'esteu escoltant, està doncs, acabant d'afinar la seva guitarra.
No, sí, ja està afinada,
perquè...
està afinada.
Ja està, ja sí, això ja va sola. Ens tocaràs en directe un tema, sí. Però abans, Miquel, aquí un altre punt de vista... Tenim una segona entrevista, que és l'altra de l'altre punt de vista, amb la Marta Jarque. Clar, abans de la teva interpretació en directe, ens agradaria fer un breu recorregut per la teva discografia. Què et sembla?
Teniu prou estona, sí.
Miquel, perquè tu ja portes 40 anys a sobre els escenaris, són 4 dècades, una història d'amor amb la música que començava amb la publicació l'any 1982 del disc El temps dels fanars en flor.
La matinada brinda amb rosada.
La cançó du el títol de l'àlbum, El temps dels fanals en flor. Quin record en tens?
I quina veueta que tenia. Doncs va ser allò que diuen el numeret del novell, no? Vull dir, és un disc que els arranjaments em vaig assabentar quan em van posar els cascos al cap, com que aquest disc el van controlar des de la discogràfica, uns arranjaments doncs d'en Lluís Vidal, músics fantàstics, però jo no tenia cap experiència, i ara quan l'escolto sento una veu blanca que estava més pendent d'afinar que no pas de donar intenció a les cançons. Però, clar, cal començar d'alguna manera. I eren cançons volgudament ingènues, perquè jo quan tenia 15 o 16 anys ja feia cançons, però en aquella època la gent, els adolescents, volem menjar-nos el món, parlar de la vida, de la mort, etc. I després vas dir, nen, potser que comencis aprenent a parlar d'un rellotge espatllat o de coses senzilles. I les primeres cançons que vaig enregistrar, que són escrites als 19 o 20 anys, doncs eren cançons, diguem, d'aprenentatge, d'aprendre a fer cançons.
Tu t'hi sents còmode escoltant aquestes cançons de fa tants anys? Ets d'aquells artistes que prefereixen no escoltar-se?
No, prefereixo no escoltar-se.
Doncs això era l'any 1982, viatgem fins la següent dècada, l'any 1990, publicaves el disc L'ambaixador d'enlloc. Aquí em teniu amb la balisa diplomàtica. Clar, ja ha passat 10 anys, sentim que la veu ja va madurant, no? Com evoluciona la teva carrera? Quin record tens d'aquella dècada?
Bé, és la dècada de l'aprenentatge, són 5 discos, 5 vinils, era l'època dels vinils encara.
Dels vinils, eh?
Aquest va ser l'últim vinil, l'ambaixador d'enlloc, després ja vaig passar el CDs.
I t'has plantejat també treure el de foc i de vellut, el teu naudissa? Ah, o l'has tret en vinil, també?
No, de moment amb CD, és que la distribució física ja saps que és un sí. Cacau, de moment, prou tindrà que es vagi distribuint bé amb CD. A més, passa una cosa, són 70 minuts, hauria de ser un doble vinil. És un problema. I aquest disc doncs, va ser molt maco perquè el vaig treballar amb el Manel Camp. Va ser la primera vegada que vaig treballar amb el Camp, que ara està celebrant el 75 aniversari de vida i està fent tota una sèrie de concerts. I em sembla que a l'abril hauré d'anar amb ell al Cursal, que farà una sessió amb els cantants que ha acompanyat, els que estan en actiu, perquè hi ha molts que ja no canten, perquè el Manel ha acompanyat a tothom. I aquest va ser la primera vegada, després vaig fer altres cançons amb altres discos, però tot el disc sencer com a arranjador va ser l'únic disc que vaig fer amb ell.
I d'ambaixador d'enlloc viatgem fins la següent dècada, la dècada dels 2000. Tot penja d'un fil molt prim. L'any 2003 publicaves Estabilitat precària.
Sí.
Clar, amb aquest títol trontollava la teva estabilitat ara fa 20 anys. Què recordes d'aquella època?
És que els que fem cançons sempre estem en una estabilitat precària. Bé, cançons i qualsevol tipus de feina.
No només els que feu cançons,
no,
en general.
Estem en qualsevol tipus de feina artística o mediàtica, doncs sempre estem amb això. Jo
amb aquesta
que era...
sensació, no?
Aquesta cançó, que hi ha unes veus que són el grup de Calaix, doncs sí. Justament deia tot penja d'un fil, que em sembla que era el que caracteritzava més el disc. Sí, és un disc que m'agrada molt. Vaig treballar amb el Marcel Caselles, amb el Conrad Sató, a nivell d'arranjaments, i vaig fer un tema també amb el Manel Campiano i Veu. És un disc que li tinc molt d'afecte, sí.
I acabem aquest viatge de 40 anys al present amb el teu nou disc, de foc i de vellut. De foc i de vellut, vull les paraules. Clar, mirant enrere, com valores aquests 40 anys als escenaris i què té aquest disc que no tenia, per exemple, el temps dels fanals en flor, el teu primer àlbum de ja fa 40 anys?
Home, una mica de maduresa, canto millor, les cançons són més punyents en molts aspectes, he creat, penso, una manera d'escriure, un llenguatge, una manera de fer les cançons. Clar, són molts anys d'aprendre, jo penso que cada vegada que faig un disc intento que sigui millor que l'anterior. Evidentment, si veus la diferència entre l'anterior, que era contraveu, veig que em sembla que l'he pogut superar, però si comparem amb els fanals en flor no hi ha color, evidentment. Però clar, cal començar per algun lloc, tothom comença... Tu, quan deia la pel·lícula aquella del Bernard Garçoc, també els gegants van començar petits.
Oh, i tant. Oh, i tant.
Miquel, què, he preparat o no?
Perdó?
Preparat?
Sí, clar,
sí?
Sempre.
Sí?
Sí.
Vinga, anem. Quina cançó, per cert, serà?
Doncs per fer-la només amb guitarra, una cançó molt senzilleta, que és l'única que no és totalment música meva, perquè la vaig fer en col·laboració amb un cantant francès que ha cantat de vegades, que es diu Romain Didier, i que la lletra sí que és totalment meva i evoco els ambients que crea escoltar cançons de Jacques Brel.
M'encanta. Escolta, fem una cosa. Espera, fem la prèvia, perquè per tots aquells oients que ens estiguin escoltant però que també et vulguin veure en directe, la Eva Cervera, ara mateix, no? Has activat ja el botó vermell, Eva, per donar-li el live que podeu seguir des de l'Instagram del Matí Estel. Miquel Pujador.
Fa olor de pluja i fulles mortes aquesta cançó de tardor. Sap travessar totes les portes i es fica en qualsevol racó. Parla d'amors que han de venir, de vells amants i de tu i de mi. Cura i fereix, és foc i és gel, com una cançó de Jacques Brel. Parla d'amics que sota terra segueixen tan vius com abans. Escupa el rostre de la guerra i sap vetllar el son dels infants. Té gust d'alcohol, té gust de fum, té gust de plors, però el seu perfum cura i fereix. És foc i és gel, com una cançó de Jacques Brel. Té gust d'alcohol, té gust de fum, té gust de plors, però el seu perfum cura i fereix. És foc i és gel, com una cançó de Jacques Brel. Amics i amors, el ves, la rialla, el temps els aboca la mort. Però la mort és un foc de palla quan ha d'enfrontar-se al record. No cal cridar, anem a quitpar, et segueix com un gos aquí i allà. Cura i fereix, és foc i és gel, com una cançó de Jacques Brel.
Uau, Miquel! Hola. Brillant, moltíssimes gràcies.
En el disc el sentireu en piano, amb el Josep Maria Duran, i amb acordió aquí, doncs, amb la guitarra.
Doncs ha estat un plaer tenir-te aquí al matí a Ràdio Estel. Nosaltres recordem que si voleu escoltar en directe aquest nou àlbum de Foc i de Vellut de Miquel Pujadó, primer de tot, 1 d'abril, al Centre Cívic La Sedeta de Barcelona, al Bar La Sants i al Harlem Jazz Club de Barcelona. Miquel, enhorabona.
Gràcies.
I nosaltres que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel, amb dos terrassencs, hem passat doncs aquesta primera mitja hora, i ara seguim avançant, perquè ja passen 2:45. Res, petita falqueta i tornem amb la Montserrat Pibernat. El demano la paraula.
Ràdio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Demano la paraula.
4 minuts que passen de 11:45. Montse Pibernat, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Mira, jo ara estic pensant ja amb la paraula de la setmana vinent, que potser ja pateix la Montse. Mira amb cara de...
No, patiment no. Al contrari, t'agraeixo els suggeriments, i tant.
Ja, vols saber-la? Ja
no. Després, durant la setmana. M'ho dius durant la setmana.
És de color blau.
Bueno, ja ho mirarem. Sí? Ara mateix estic... No sé per on vas.
És una capital.
Molt bé, ja ho mirarem.
És també un carrer. I és també una seu.
Molt bé.
Saps de què estic parlant o no?
Suposo que sí.
Vinga, va, bon dia, Montse. La paraula que ens portes avui no és una, si no ens centrem aquesta setmana, sinó que són dues.
Exacte, avui són dues paraules, perquè, de fet, del que us vull parlar és del Premi Os d'Or, aconseguit per la directora Carla Simón per la pel·lícula Alcarràs a la Berlinale. Penso que, deixant de banda tota la trifulga del PP espanyol, ha estat la magnífica notícia d'aquesta setmana. These are my celebrities,
maybe an eternal way. Home, i tant, aquest os d'or. Doncs, a veure, què ens expliques de l'os d'or? Que a mi, de primeres, ja m'ha cridat l'atenció de no saber si l'accent diacrític...
Espera't, no te m'avancis. Primer, demano explicar-vos cosetes de la paraula premi.
Vinga.
Ja sabem què és un premi, oi? Doncs és qualsevol tipus d'article o compensació d'altre tipus que es dona a una persona o a un grup, que es rep, doncs, per agraïment o per reconeixement a l'esforç realitzat. Tant pot ser regal com diners en metàl·lic. Els premis també poden anar lligats a jocs o a tornejos on intervé la sort.
Per tant, d'on ve premis? Espera't que penso... Del llatí?
Del llatí, exactament. De la paraula praemium, que al seu torn estava formada de prae, que significa abans, i d'una arrel llatina emere, que significava collir. Seria com una cosa així com collir abans que ningú, és a dir, collir o recollir primer que els altres. Això ja ho tenim.
Perfecte. Una cosa, Montse, ara has dit que ve del llatí, no? Premium. Però això em recorda la paraula que avui fem servir de premium, que volem dir quan, per exemple, quan un producte tecnològic és d'una versió millorada, no? O sigui, un producte premium o amb alguns avantatges. Però això també ve del llatí? Perquè és la mateixa paraula.
Exacte, sí. Bona observació. És la mateixa paraula. La llatina, premium. Però, tot i ser igual en la forma, aquest premium que diem ara no és paraula pròpia d'entrada nostra, no? Sinó que ens arriba a través de l'anglès. És un anglicisme, en diem. L'anglès ja feia servir premium per designar primer com una mena de recompensa. I més tard, cap al segle XIX, premium va començar a aplicar-se per dir que una cosa era d'una qualitat excepcional. I és aquest significat el que ens va arribar a la nostra llengua i ha fet fortuna, sobretot últimament, versió premium, és a dir, millorada, d'una aplicació, d'un programa, d'un videojoc. Fixa't que de vegades hi ha gent que ho pronuncia a l'anglesa i diuen premium.
Sí.
Però des d'aquí us vull dir que no hi ha cap problema a adaptar-ho, premium.
Doncs fantàstic. I l'altra part de les paraules de buit que volies triar i que volies demanar és la 2.
Exacte, som-hi, la 2. I aquí és on explicarem això dels diacrítics.
Porta accent
no?
O no? Clar.
Ah, sabia que tard o d'hora m'ho preguntaries, ja t'ho he dit que te m'avançaves. Els accents diacrítics, oi? Aquells accents que en segons quins casos encara trobem a faltar, i de vegades m'incloc, ens anaven bé. Però l'Institut d'Estudis Catalans, l'any 2016, ja va proposar de reduir els 150 accents diacrítics.
Has dit 150?
Sí.
Però no sabia que eren tants. Sí, sí. 150 paraules?
N'hi havia uns 150 i van proposar de reduir-los a 15. I entre els damnificats, entre els que han quedat, no hi ha os. De manera que aquest mot os o os ha deixat de portar accent diacrític. Actualment s'escriu sense accent amb qualsevol dels seus significats, ja sigui l'animal... Ha nascut un os bru, el zoo ha nascut un os bru, com també s'escriu sense accent la peça que compon l'esquelet, l'os. S'ha trencat un os del braç. Però també el plural de la vocal o, les os. Avui a classe de P5 toca resseguir les os, per exemple. Sí. Doncs tots aquests tres casos sense accent. I em preguntes, i com distingirem el significat?
Clar.
Doncs el distingirem d'una banda pel context, quan parlem, i també perquè un os animal el pronunciem amb O tancada i l'altre os de l'esquelet amb O oberta.
Val, però una cosa, Montse, en tot cas, aquests dies, en alguns titulars, sí que hem vist, es pot posar l'accent o...?
No, bueno, d'entrada no es posa l'accent ja, no, ni en el premi.
Val.
No. El que passa que sé que la Vanguardia han decidit els seus lingüistes interns de conservar-lo. Perquè han considerat ells la seva línia, els seus lingüistes han decidit...
Manual d'estil de
fer... que aquest os els anava bé posar-hi l'accent, o no. Però d'entrada, si tu vas a l'Institut d'Estudis Catalans, en la nova ortografia, doncs sense.
I, per cert, d'on ve os, amb accent tancat, eh? També ve del llatí, sí, com premi?
Exacte, també ve del llatí. Ve del llatí ursu ursus, que ja volia dir os. I a veure què us puc explicar d'aquest os d'or. Doncs...
Va, cosa primera, si et sí. sembla. Se sap per què el premi de la Berlinale és un os, això?
Ah, sí? Sí, 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 mira, ho he trobat. Hi ha una explicació. L'os és l'animal heràldic de la ciutat de Berlín. Surt del seu escut.
És veritat.
S'especula que la mateixa paraula Berlín vindria de la paraula os, que en alemany és bar. Bar, o bueno, no ho sé pronunciar, però bar, Berlín. Encara que altres diuen que la imatge de l'os a l'escut és més probable que sigui un homenatge al duc Albert I de Brandenburg, a qui li deien l'os, també. En tot cas, el certamen cinematogràfic doncs, el va adoptar com a símbol.
Tranquil·la, no pateixis, sí, que no et preguntaré per què li deien l'os al duc Albert I de Brandenburg, però sí. Parlem de llengua, què podem aprendre de la paraula os?
Doncs primer que d'ossos en tenim de molts tipus, l'os blanc o el polar, que és el que viu a les zones àrtiques, l'os bru típic d'Alaska, també del Canadà o algunes zones d'Europa, l'os gris, l'os tibetà i també l'os formiguer o l'os rentador. I en català podem fer servir la paraula os de forma metafòrica i dir, per exemple, aquell és pelut com un os. O també, no facis l'os. Saps què vull dir? Saps què vol dir?
No facis l'os? Que no siguis mandrós.
Sí, sí, i també que no facis el ximple o el beneit. Perquè en català també podem dir aquell està encantat com un os, quan volem dir d'algú que és més aviat justet, que té poc pesquis, saps?
M'ha agradat això.
Poc pesquis. Està encantat. I dels que duen...
Espera, que tenim l'Olga Vallejo, que ja...
Hola, Olga.
Hola, és que això del poc pesquis no ho havia sentit mai, però m'ha encantat.
Doncs mira, sí. I dels que duen una vida més aviat solitària i apartada de la societat, també se'ls pot dir que viuen com un os.
Ah, val. I de refrans n'hi ha o no?
Sí, poquets. N'he trobat.
Gràcies, gràcies, que m'agraden.
Sí, em fas fer una feina d'investigació profunda, eh? Aquí amb les frases fetes. Veuràs, amb os, per exemple... El gelós, la puça li sembla un os, que vol dir que aquella persona és força malpensada perquè sempre té enveja i de qualsevol cosa petita en fa una de gran. El gelós, la puça li sembla un os. Un que es fa servir en el món de la pastura, de pasturar els ramats, fa així. El gos va dir a l'os, o tu o jo, o un dels dos. Perquè es veu que els pastors tenen a vegades gossos que són molt atrevits i molt llançats i són capaços d'encarar-se a uns ossos. A veure, més... Pel febrer surt l'os del seu ocer, és a dir, que ja ha passat el temps d'hivernació i es desperta, i per tant ja anem de cara al bon temps. I un altre, en aquest mateix sentit, per la Candelera, l'os surt de la cova i si veu que plou, no se'n mou. I ja per acabar, un refrany en premi que em serveix per acomiadar-me fins a setmana vinent.
A veure, quin has triat?
Qui torna bé per mal aconsegueix premi immortal. Sigueu bonets, doncs.
Doncs moltíssimes gràcies. Montse Piornat, pensa, amb el repte que t'he llançat al principi.
Ho penso.
Però encara saps de què parlo o no?
D'una ciutat, sí, home, sí.
D'una ciutat, d'un carrer, d'una seu, que està molt de moda.
Sí, una ciutat italiana.
Molt bé.
Bé, ja sé per on vas.
Va, que falten 3 minuts. Gràcies, Montse Piornat. Bon cap de setmana. 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 12. Això que continua. I Olga Vallejo...
Digues.
Tu com portes això de la matrícula oberta?
Jo bé, jo aprenent. Tots els divendres aquí aprenent.
De fet, d'aquí res, després de què, José, anem a publicitat, i breument, després de la pausa publicitària, us parlarem del programa Magnet. Aquest programa que val molt la pena perquè té a veure amb un projecte, no, d'innovació, mm-hmm, per trobar l'equitat en l'educació, no, Olga?
I l'èxit educatiu. Per doncs, tant, molt interessant.
Vinga, en parlem aquí, al matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.
Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat. Edició online per només 90 euros l'any i en paper per 145 euros l'any amb l'edició online inclosa. Perquè gaudeixis de tots els continguts quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat. Ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat. Ràdio Estel és podcast. És saber què pinten els suecs en el pop. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'ls tots i tria el teu. Troba'ls a radioestel.cat i a l'app Ràdio Estel Oficial.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Matrícula oberta.
Un minut i ens situem a 3:15. Tots els divendres dediquem un espai a l'educació, a l'espai Matrícula Oberta, i avui volem parlar d'una iniciativa educativa que aposta per la transformació, justament, de l'educació.
Es tracta del programa Magnet, Aliances per a l'èxit educatiu. Aquest és el títol complet d'aquesta iniciativa que impulsa la Fundació Bofill, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el Consorci d'Educació de Barcelona i l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. I per conèixer millor el programa Magnet, saludem en Xavi Geis, que és coordinador del programa en Comissió de Serveis del Departament d'Educació. Bon dia, Xavi.
Bon dia.
A veure, ja ho hem dit, que Magnet és sinònim d'aliances i d'èxit educatiu. Però digue'ns, quin és l'objectiu del programa?
Bé, l'objectiu primer del programa, del programa Magnet, és poder acompanyar cada un dels centres per tal de mirar d'equilibrar o de revertir una situació, diguéssim, de desequilibri o d'una certa segregació respecte al seu entorn. I per poder-ho fer, ens basem bàsicament, diguéssim, en dues grans potes. Una seria amb l'acompanyament, diguéssim, més cap al centre, cap a les administracions, i l'altra és més intern, diguéssim, cap a una transformació o una reflexió del projecte de centre per tal de fer-lo, entre cometes, encara més atractiu.
Mm-hmm. Per tant, en aquest acompanyament caldrà que el professorat sàpiga com fer aquesta transformació que després acabarà revertint a l'alumnat.
Sí, perquè el claustre una mica pugui fer aquesta transformació, que no és ràpida, diguéssim, que el programa Magnet, si voleu, després en parlem, però no és un programa que dura un any, sinó que dura com a mínim 2-4 cursos, i té, diguéssim, la figura d'una persona formadora que les acompanya durant aquest temps, i a més una mica l'aliança amb una institució d'excel·lència que els ajuda a repensar el contingut o com arribem, diguéssim, en el coneixement a partir de deixar entrar el món cap a dins de l'aula per poder-lo transformar acompanyat d'aquesta institució i de les persones formadores.
Uh-huh. Tu ens parlaves de transformació, de revertir la situació dels centres, cap a on haurien d'anar aquests centres, perquè m'imagino que no tots tenen exactament les mateixes característiques.
No, cada un dels centres, com si sí, tant a Magnet com a fora de Magnet, diguéssim, cada un té la seva casuística, té el seu moment. Aleshores, Magnet el que mira de treballar és amb cada un dels centres. Nosaltres parlem de que és una cuina lenta, una cuina, entre cometes, d'autor, on el programa sí que té establert uns objectius i unes línies de treball, però a cada centre mirem de treballar-ho d'una manera molt acurada perquè sigui el propi centre que vagi marcant aquestes línies i que vagi una mica interactuant amb aquest entorn, perquè la idea és que el centre vagi sent cada vegada més present en aquest entorn per fer-lo visible i perquè les famílies i el mateix entorn vegin a l'escola com un centre, doncs un centre que aprèn i un centre on s'hi aprèn.
I que acabi sent un centre atractiu, entenem.
I que acabi sent un centre atractiu o a vegades una mica més atractiu, no? En què les famílies, diguéssim, que fins ara, doncs, a vegades per estigma o per no conèixer el centre, no acaben anant, per exemple, amb unes portes obertes, que aquests dies tots els centres doncs, estan abocats, diguéssim, amb aquest objectiu, doncs poder compartir amb totes i cada una de les famílies de l'entorn el projecte educatiu per tal de que sigui visible i que les famílies puguin escollir, diguéssim, amb tot el criteri, el centre que volen pels seus fills, i no només es quedin amb una mirada a vegades esbiaixada o de composició social, diguéssim.
Els centres que volen formar part del programa Magnet, què han de fer? Presentar-se? És tan senzill com això? No sé si hi ha més demanda que oferta...
No, l'únic que han de fer els centres Magnet, diguéssim, és de poder-se presentar. És important que es puguin, sí, que es presentin ells com a centres, que no sigui "mi m'han dit que" o "us heu de presentar", sinó que com a centres tinguin una reflexió interna, perquè primer han de fer una anàlisi, perquè s'han de complir uns criteris. És a dir, hi ha un... diguéssim, no tots els centres, diguéssim, tindrien les condicions per o els requisits per poder entrar, perquè un centre que està molt equilibrat respecte al seu entorn li cal algun altre programa d'innovació, però que no sigui Magnet, i un centre que està molt extremadament desequilibrat sobre el seu entorn, Magnet, diguéssim, per la manera de treballar, pel temps que té incidència dins del centre, no pot arribar, diguéssim, a revertir centres que estan extremadament segregats o que estan en entorns on la segregació ja és residencial. És a dir, que no pot reequilibrar el centre perquè és el barri o el seu entorn que ja està, diguéssim, molt segregat. Uh-huh. Val? Aleshores, sí que és el centre que ha de fer aquesta reflexió i veure realment si Magnet, el projecte educatiu que proposa Magnet, amb ells els pot ajudar, i a part que han d'arribar, diguem, amb un compromís, si el claustre s'ha de comprometre
a treballar en aquesta direcció.
Durant, sí, a treballar durant 4 anys, i per tant amb una formació associada, amb unes jornades, per tant, no és només que vinguin i m'apliquin, sinó no. Com ajudem en el claustre a seguir avançant en la reflexió dels seus projectes educatius, eh? Perquè normalment els centres que es presenten a Magnet, bé, normalment no, tots els centres que es presenten a Magnet tenen projectes educatius que ja són potents, i el que cal és acabar d'ajudar o d'avançar-lo cap a un projecte que encara sigui més potent gràcies a l'aliança amb institucions d'excel·lència.
Ens has dit que, tot i que els centres, si ho hem entès bé, són diferents perquè cadascú té les seves característiques, sembla que hi ha una cosa que sí que tenen en comú, que és que estan segregats. Això, per qui no és expert en educació, a la pràctica què vol dir?
Això vol dir, a la pràctica, que la composició social del seu entorn, i de la pell, entre cometes, del centre i del centre, no es correspon. És a dir, que la composició per nivell socioeconòmic, sociocultural, de procedència de l'escola i del barri, tenen un cert desequilibri. Per tant, si hi ha un desequilibri en aquest centre, vol dir que hi ha un desequilibri en sentit contrari amb algun altre centre proper. I el que es tracta una mica és de poder equilibrar totes aquestes, aquestes composicions per tal de que cada un dels centres correspongui a la composició social del seu entorn. Així he dit, diguéssim, en paraules, diguéssim, molt senzilles, de dir, si el barri o l'entorn de l'escola, pues, té un índex de personal o de persones o famílies nouvingudes, no sé, d'un 20%, mm-hmm, doncs si l'escola està sobre un 25 o un 18%, diríem que és una escola que té un equilibri respecte al seu entorn. És a dir, que ara, si l'escola està amb un 40% de famílies d'origen nouvingut i l'entorn és d'un 20, aquí hi ha un desequilibri. Per tant, hi ha algun altre centre que està per sota.
Alguna cosa grinyola.
I el que es tracta és de treballar. Sí. I aquí juga molt o impliquem molt o busquem la complicitat molt de les administracions, de l'Ajuntament, dels serveis territorials, d'inspecció, perquè a l'escola sola això no ho pot fer.
Val, doncs ara ja sabem la teoria del que és el programa Magnet. Mm-hmm. Xevi Geis és coordinador del programa, és qui ens ho estàs explicant. Xevi, si et sembla, anem a conèixer un cas concret. Per això saludem a la Montse Ruiz, que és directora de l'Escola Tenit de Santa Coloma de Gramenet. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia.
Vosaltres sou un centre que participeu, o sigui, sou un centre Magnet.
Sí.
Des de quan?
Mira, nosaltres vam presentar la sol·licitud a l'any 17-18, a la convocatòria. Vam veure aquesta convocatòria, vam veure una oportunitat de que ens ajudessin a continuar amb el canvi metodològic que estaven duent a l'escola. I nosaltres portem molta trajectòria també treballant pel projecte científic. Llavors vam veure l'oportunitat de poder fer una aliança amb una institució de rigor, en el nostre cas va ser l'Institut de Ciències del Mar, poder col·laborar amb ells i poder, als mestres i l'equip docent, adquirir més coneixement de com millorem aquest treball pedagògic que fem a les aules amb aquesta mirada científica. I, bueno, van tenir la sort que ens van triar el gener del 2018.
Llavors, vosaltres ja esteu acabant el quart curs del programa?
Nosaltres ja hem acabat.
Ah, ja ho ha acabat. I com ha anat la cosa? O sigui, que s'ha transformat el centre? Explica'ns una mica què ha passat al llarg d'aquests quatre cursos.
Doncs mira, com deia el Xavi, nosaltres hem tingut una formació per part d'una formadora que és la que crea, com si diguéssim, el vincle entre l'institució de rigor, l'ICM i nosaltres, i hem tingut molta formació i acompanyament per part de l'ICM i els científics, no? Vull dir, el que hem fet durant aquests quatre anys ha sigut planificar el curs escolar amb les necessitats nostres i què ens podia oferir a l'ICM. Llavors, a partir d'aquí hem tingut els mestres una formació d'excel·lència, evidentment, perquè són persones que tenen molt de prestigi, i els mestres hem tingut, doncs, això, aquesta formació d'un nivell molt alt i un acompanyament en tot el procés dels projectes de ciència, no? Llavors, tot el treball que hem fet a les escoles ha sigut com un treball amb un plus, no? Com un, ens hem sentit com molt recolzats, bueno, realment ens hem sentit molt recolzats per l'acompanyament de la formació i per l'acompanyament del científic de l'ICM amb totes les necessitats. I després ens han ajudat també a fer tota una reflexió pedagògica. Llavors, al final de tot, què hem aconseguit? Doncs hem aconseguit poder fer uns projectes que nosaltres ens sentim molt més satisfets, uns projectes amb els infants de més valor, molt més segurs amb el treball de la ciència, i ens han donat eines també perquè aquest treball pedagògic que fem a l'escola surti a l'exterior, perquè abans el que fèiem és que quedava dintre, ningú sabia què és el que s'estava treballant. Llavors, des de Magnet, des de la part més de comunicació, ens han ajudat a com podem donar a conèixer tot aquest treball que fan els infants a la nostra escola. Llavors, què és el primer que vam veure? Doncs que les jornades de portes obertes, no? En aquest període que estem de jornades de portes obertes, nosaltres tindríem 3-4 visites. I de cop i volta, el segon any de Magnet, perquè el primer va ser molt curtet, van tenir una llau d'unes 20 i pico famílies que estaven interessades
en
deixar el nostre projecte perquè els hi sonava algo. Clar, per nosaltres va ser com vina que estem fent, no? Ja ha sortit i ja és coneguda i és valorada. I la sensació de les famílies quan van marxar de les jornades de portes obertes va ser molt bona, perquè els records que es van ser com dient quin equip humà, no? És aquí, perquè clar, es veu que tots treballem sota un mateix eix, una mateixa mirada, no? I com aquests alumnes també explicaven els seus projectes, vull dir que es van marxar amb la idea de quin projecte, no? S'està duent en aquesta escola, no? I bueno, i el fet de poder, que ens explicaven que treballàvem amb biòlegs, científics, tot aquest tema, doncs també els cridava molt l'atenció i bueno, van posar en valor, no, el projecte que duèiem a l'escola, que fins ara estava com amagat, i ara doncs ha sorgit, no, fora, i llavors és conegut per l'escola Tanit, és molt coneguda a Santa Coloma.
I a més es posa en valor tota aquesta feina. Et volia preguntar, Xavi, què passava si passats els quatre cursos no s'assolien objectius, però veient que tan ràpid ja va creixent, no, i va florint, això no deu passar, no?
No, sí, pot passar, o sigui, que hi hagi centres en què no s'assoleixin tots els objectius, bàsicament no per la feina del centre, a vegades és per la, entre cometes, lentitud, a vegades en el desplegament, diguéssim, de mesures o de decrets. Aleshores, els centres Magnet, com ara la Montse deia o el Tenit, seran Magnet sempre que l'escola vulgui ser Magnet, l'únic que l'acompanyament de la formació canvia. I en aquells centres on encara els objectius o el treball d'una mica per donar a conèixer el centre o aquesta reversió és un pèl més lenta, els continuem acompanyant, doncs un curs més o dos cursos més, els que facin falta per poder que el centre una miquia tingui un èxit, en el projecte. O sigui, no és allò de dir s'han acabat i ens girem d'esquena, sinó que continuem caminant al seu costat.
I el Magnet és només per centres de primària o també secundària?
No, també hi ha instituts. Hi ha escoles i ara tenim un parell d'instituts d'escola també.
Doncs ara, Mercè, ja sabem, ja ho tenim controladíssim, això del programa Magnet, que, com diu el títol, Aliances per l'èxit educatiu, perquè està vist que funciona. Montse Ruiz, directora de l'Escola Tenit de Santa Coloma de Gramenet, moltes gràcies. I Xavi Gueix, coordinador del programa Magnet, gràcies i felicitats.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs molt interessant, Olga, realment. Hem posat sobre la taula aquest gran projecte doncs des de la Fundació Bofill, que ens han explicat més coses, i des de l'Escola Tenit, amb aquesta aplicació directa. Un minut i arribem al punt ja de les 12 del matí. Ja està gairebé tot fet, eh?
Migdia. Com ha passat?
Rapidíssim. I a part, tenia unes ganes que arribés les 12, saps per què?
Per què?
Perquè compareix Ayuso, Olga Vallejo.
Ah, és veritat. Clara, jo estava aquí concentradíssima. No
hi has caigut, doncs no passa res, perquè des d'aquí al matí Ràdio Estel intentarem doncs donar tots els titulars que vagin donant de si aquesta compareixença d'Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, que ja sabeu doncs que estan en peu de guerra, entre el líder del Partit Popular, Pablo Casado, que s'acusen de mentir, d'orquestrar muntatges. Que no sabeu de què va la cosa, no patiu, que en el punt de les 12 escoltem la pregària de l'Àngelus i ens ho expliquen tot plegat des dels serveis informatius d'aquesta casa. I després, tu què mires?
Jo tant com puc, sèries.
Doncs avui parlarem de pilots amb Elena Neira, aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.